Mira, estimada per uns, odiada per altres. Avui se celebra el dia del membre de la família que ha causat més disputes i polèmiques des de fa unes quantes generacions. És objecte de mites, de bromes i d'acudits. Saps de qui et parlo? De la sogra. Avui dia 26 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Sogra. Soc el Ricard Álvarez i parlem tot seguit de coses de Lleida des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Mira'm, Enric, perquè, aviam, sí que és veritat que la figura de la sogra sempre ve associada amb coses no massa bones, però al final les sogres són persones, i de persones n'hi ha de tot tipus, de bones, de dolentes, i ja està. No perquè siguin sogres, doncs acaben sent d'una manera o d'una altra. Però vaja, segur que el tema de les sogres també ha ajudat, doncs, per alguna vegada pel·lícules i llibres i d'altres històries, doncs s'ha creat aquí aquesta figura. Doncs avui és el Dia Mundial de la Sogra. I van haver de fer aquest Dia Mundial, el van haver de fer perquè, bueno, doncs perquè es cuidés una mica la seva imatge. O sigui, imagineu-vos com estava la imatge de la sogra. Vinga, bromes a part. Comencem avui des de Lleida. Us acompanyo des d'ara i fins a arribar a les dues. Som dimarts 26 d'octubre del 2021. Hores d'ara, amb 13,2 graus a la ciutat de Lleida. La mínima avui ha baixat fins als 5 graus. Ahir vam arribar de màxima 21,8. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez per veure com ens quedarem avui i, sobretot, la previsió immediata dels propers dies, que em sembla que canvia la cosa, canvia la història. També farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de força coses, però, entre d'altres, parlarem amb el president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida i també del Consejo Nacional d'Espanya, el Xavier Barberà, que és de Lleida. Per tant, tenim un lleidatà al capdavant dels mediadors d'assegurances de tot Espanya. Parlarem amb ell perquè fan unes jornades, però també parlarem de la figura del mediador d'assegurances. Evidentment, també marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el Josep Lluís Gómez i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, ja saps que a l'Espai de Gastronomia aquesta temporada passarem un per pràcticament tots els cellers de la DO Costers del Segre. Doncs avui un viatge més, un celler més, amb el Felip Urbano, el coneixerem. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Tens el nostre número de WhatsApp perquè ens han vist temes o comentaris, per exemple, per la tertúlia dels polítics. 664-526-180. 664-526-180. Ara sí, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bueno, Armando, dos coses avui. Bueno, dos. Les de sempre.
Sí?
Previsió per avui i sobretot...
Escolto malament, eh?
Ah, bueno, previsió per avui i sobretot sí, pels propers dies.
Sí. Ja sé que tothom està pensant en aquest llarg cap de setmana que té una hora més el diumenge i després el dilluns festa. Vull dir, no podien acumular més hores festives. De moment, el temps està tranquil i estable. Porten des de la el darrer dia que va ploure a Lleida és la matinada del dia 4. Porten una estabilitat atmosfèrica molt gran des del dia 4 fins avui dia 26 i continuarà demà 27 i el dijous 28. Estabilitat vol dir matinades fredes, fresques, boirines, bans de boires matinals, dies assolellats i tardes pues, molt agradables o suau, ahir gairebé 22 graus. Mm. I sembla que avui potser es quedarà una mica més cura, 21 graus, però tindrem encara un dia assolellat, tant avui com demà, dijous alguns núvols, divendres augmentaran els núvols, i és que n'hi ha un canvi de temps, un canvi de situació atmosfèrica. D'aquesta estabilitat anticiclònica passarem a una situació de l'oest, que es diu zonal, vents atlàntics, que portaran pertorbacions, que deixaran molta pluja a la meitat occidental de la península ibèrica, molta pluja a Galícia, a Portugal, a la meseta del Duero, bueno, tota aquesta zona. Però que arribarà també, encara que en menor mesura, a les comarques de Lleida a partir de divendres, final de divendres, el dia seria més ennuvolat, i sembla que la matinada de dissabte podia ploure a Lleida. Així les previsions d'avui dimarts l'haurem d'anar actualitzant els propers dies, perquè això, el moviment de l'aire, doncs, canvien. I la tard vespre nit de diumenge podia ploure. És a dir, tenim un cap de setmana que no serà com aquests 20 i tants dies que hem tingut, tranquils i estables, sinó variables en estones de sol, estones de clarianes i estones de precipitacions. No gaire abundants. Les més abundants, que començarien primer a la zona mediterrània dijous, febles, però les més abundants podrien ser com més a ponent, com més a ponent de Lleida, és a dir, la frontera entre Lleida i Osca seria la que podia rebre més pluja, sobretot al Prepirineu, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça. L'Alta Ribagorça seria la comarca que podia ploure més durant aquest període de 3 dies. Però tenint un temps variable, previst, que no serà fred, fins i tot les temperatures pujarien, perquè al ser de zona atlàntica pujarien sobretot les mínimes, i màximes es podrien quedar a l'entorn de 20, 23 com a molt, si llueix el sol, però aquest canvi de temps l'haurem d'anar actualitzant i ja precisament...
Bueno, sí, és el que dius.
De cara a divendres, no?
Es mou molt, això, l'aire es mou ràpid i les previsions...
Es mou més ràpid i hi ha més canvis, per preveure els 5 dies d'antelació. Però sí que n'hi ha un canvi de temps. No tindrem aquest temps tranquil i estable tots els dies iguals, matinades fredes, tardes suaus... I aquest ambient que hem tingut tan estable durant 22 dies.
Armando, divendres tornem a parlar i llavors sí que ja parlem del cap de setmana llarga.
Sí, allò ja serà més segur.
Cuida't força, una abraçada.
Igualment, a tothom.
Doncs apa, deixem la previsió meteorològica i busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Clar, aquí el desig de tothom és el mateix. Home, ja que ve un cap de setmana llarg, aplacem-ho. Ja li anava a dir a l'Armando, dic, escolta, no pots retrasar una mica, però clar, l'Armando no... O sigui, si l'Armando pogués fer això, estaria jubilat. Estaria jubiladíssim ja. Jubilat, ja m'enteneu, estaria forrat. Si l'Armando pogués moure el temps, allò uns dies en bany i uns dies enrere, vaja, però no es pot. Per tant, escolta, feu el que hagueu decidit fer el cap de setmana llarg, doncs es fa igual. I si hi ha previsió de pluja, doncs ens enduiem el paraigua. I si diuen que farà fred, doncs ens enduiem una màniga més. Però de veritat que al final ens hem d'adaptar al temps que fa i no pretendre al revés, que el temps s'adapti al que volem fer nosaltres. Va, parlem de successos, perquè aquesta matinada 4 dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat en un incendi que ha cremat una caseta de manteniment del parc de la Mitjana de Lleida al barri de Pardinyes. El foc ha provocat una espectacular flamerada i els bombers han rebut l'avís de l'incendi doncs, cap a les 7 del matí. No hi ha hagut cap ferit, però sí pèrdua material. També la jove que va resultar ferida de gravetat aquest diumenge a la tarda en un accident al pont de Vallcalent segueix ingressada a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. La jove anava d'acompanyant en una moto en una col·lisió en què es va veure implicat un altre turisme. També en accidents hem de dir que el ciclista de 44 anys que va resultar ferit de diversa consideració ahir a les 3 de la tarda a la rotonda del cementiri al xocar contra un turisme evoluciona. En plana local i política, els fins ara regidors de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida, els que quedaven, Ángeles Ribes i José María Córdoba, passaran a ser regidors no adscrits després que així ho hagi avalat l'informe jurídic encarregat per alcaldia arran de la decisió de la direcció de Ciutadans d'expulsar-los del partit. En principi, en el ple de divendres, es donarà compte de la nova condició que adquiriran Ribes i Córdoba a la paeria, a no ser que el jutge acabi acceptant les mesures cautelars que han sol·licitat. Així, el grup de Ciutadans quedarà dissolt al consistori lleidatà en quedar-se sense cap representant, després que en el ple de setembre s'oficialitzés també el pas a regidora no adscrita de Maria Borrell, en aquest cas després d'haver estat expulsada del grup municipal de Ciutadans per Ángeles Ribes i José María Córdoba. Veurem com va evolucionant tot plegat. Per cert, amb les dades epidemiològiques, Salut ens confirma el descens dels indicadors epidèmics de Covid-19. Avui la velocitat de propagació del virus al Pla de Lleida s'ha situat en 1,04, 11 centèsimes menys que ahir, i 1,10 al Pirineu, 26 centèsimes menys. El risc de rebrot cau 5 punts a les comarques de Ponent, que tornem al risc moderat. Ja no és vermell, ja és taronja. Estem als 96 punts, baixa 11, i el de muntanya baixa fins als 64. Sí que ha pujat la positivitat de les proves, lleugerament, de 2,68% al 2,73% al Pla i de 1,38% a l'1,67% al Pirineu. Això sí, Salut ha notificat 31 nous casos de Covid-19 diagnosticats per prova PCR, que reitero, tenint en compte que pràcticament tothom o molta gent estan vacunats, no entenc encara com cada dia podem estar parlant de 30 o 40 positius per prova PCR. Però és així. El Consorci Segre-Rialb presenta un projecte als fons Next Generation, que són aquests fons de diners que arribaran d'Europa, a qui tothom s'apunta, tothom demana diners per fer grans projectes o projectes vitals, que sempre m'he preguntat si són vitals, per què no els has començat a fer fins ara. Però vaja, tots els que demanen diners als fons europeus, dels fons Next Generation, són fons vitals. Són tan vitals que resulta que no els hem pogut fer ni engegar fins ara, ni els havíem presentat, sinó que els hem de presentar ara, que Europa abocarà ara multitud de diners. Bueno, aquests fons són els que han demanat el Consorci Segre-Rialb una trentena de propostes i per un valor de 6 milions d'euros. Els 6 municipis de l'entorn del Pantà presentaran esmenes al pla hidrològic per demanar les compensacions que encara estan pendents. I també l'alcalde de Talavera diu que després de 10 anys de paralització de la eòlica a Catalunya, ara ens passa el darrer tren. Per contra, la coordinadora de les Garrigues demana que se suspenguin temporalment les llicències de nous parcs. Fixeu-vos, ni per la sostenibilitat ni per les energies renovables ens posem d'acord. No hi ha manera. I així es fan poques coses.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja t'havíem avançat al principi del programa, que avui parlaríem de tema d'assegurances, de mediadors, d'agents, de tot el que té a veure amb això, però no des del punt de vista que et penses. És a dir, no parlarem avui de on et pot sortir l'assegurança del teu vehicle més barata. Que escolta, potser també ho podríem fer algun dia, però no. Avui parlarem de les terceres jornades d'assegurança i cultura que organitzen des de Mediadors de Lleida, i que al capdavant de tot plegat està el Xavier Barberà, que és president del Col·legi de Mediadors i Assegurances de Lleida, però és que a més també és el president del Consejo Nacional. Per tant, és el president que està sobre tot el tema de mediadors, assegurances, agents, etcètera, etcètera. I a més, és de Lleida. Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
De fet, la teva figura és d'àmbit nacional i no sé si és la primera vegada que un lleidatà ocupa aquest lloc.
Pues sí, és la primera vegada i tinc l'honor de, en aquest cas, de poder dir que un lleidatà ocupa aquest lloc. A més, ho he dit diverses vegades, que per mi és un gran honor que un lleidatà ocupi aquesta posició dintre la mediació espanyola.
Molt bé. Doncs mira, ja ho veieu. Ho dic perquè de vegades diem que a Lleida no tenim res. Doncs escolta, sí que tenim cosetes. El que passa és que o les desconeixem o no les valorem. I el lloc i la feina que fa el Xavier Barberà, doncs és força important. Xavier, escolta, aquest dijous i aquest divendres arriben les terceres jornades d'assegurança i cultura, que a més aquest any ho feu en un indret ben emblemàtic de les comarques lleidatanes, com és el monestir de les Avellanes. Quin és l'objectiu d'aquestes jornades?
Pues mira, l'objectiu és ben senzill. Nosaltres som una activitat absolutament regulada i que ens exigeix no sol per l'accés a una formació, sinó també tenir una formació contínua de tot el que fem en cada moment. Llavors, aquest té un doble objectiu. Lògicament, formar la nostra red, formar els nostres mediadors, i també conviure. Conviure, parlar de les nostres coses, parlar fora del que seria l'entorn estrictament professional de la problemàtica que tenim, i també un objectiu que ens vam marcar el primer dia que vam fer aquestes jornades és donar a conèixer la província de Lleida, tan bonica, tan rica i tan desconeguda moltes vegades, a tots els mediadors que es vulguin apuntar en aquestes jornades. Uh-huh. En aquest cas, el monestir de Avellanes, conegut per molts lleidatans, com jo, que vam anar als maristes i era un punt de referència que anàvem allà a fer, des de treballs de boies caus, a retiros, a fer el que feia falta en aquella època, que ens envien allà al monestir d'aquest famílies a conviure també, com, sí, sí, com en aquest cas estem fent ara.
De totes maneres, aquestes jornades poseu en pràctica el que fa molts anys que es ve realitzant a vegades. Sempre et diuen allò que un bon negoci s'acaba tancant a les postres després d'un dinar. És a dir, que fora de la feina, fora del dia a dia, et dona una perspectiva diferent de la mateixa feina. Vosaltres voleu aprofitar aquest entorn i aquests dos dies per fer això, eh?
Efectivament. El parar és importantíssim. Sí. Aixecar el cap i mirar una mica a l'horitzó i veure què està passant és important. Però també és molt important conviure amb companys que tenen la mateixa problemàtica que tu. El dia a dia moltes vegades ens imbuís d'una manera que no ens deixa parar un moment per reflexionar. No? Uh-huh. Aquest entorn, a més, que també que l'entorn ja de per si i això ja ho comporta, ens ha de permetre a la professió, que és una professió en aquest moment molt dinàmica, molt àgil, veure aquestes qüestions que ens poden permetre cap on va el sector, cap on va el mercat i, sobretot, què és el que el consumidor i el nostre client espera de nosaltres.
Déu-n'hi-do. Home, la veritat és que, jo ho deia així al principi de l'entrevista, quan parles d'assegurances, el primer que et ve al cap sempre és l'assegurança del vehicle, perquè potser és la més visible, però, home, no sé si tot, però i pràcticament es pot assegurar tot a la vida.
Ben bé, sí, quasi tot. Vull dir, nosaltres estem fent les assegurances més insòlites que puguis arribar a imaginar. És qüestió de posar-se d'acord, buscar una asseguradora que tingui cobertura i per això un mediador t'ho fa, no? L'assegurança del vehicle té una característica. A Espanya funciona massa bé, diria jo, perquè funciona molt bé, no com altres països. Nosaltres tenim relació, per exemple, amb Sud-amèrica, tindre un sinistre amb un vehicle no és el mateix que aquí, que hi ha un parc amistós, que s'entenen, i si hi ha alguna altra banda, el teu mediador t'ajuda, no? Això avui quasi s'ha convertit en un commodity. Mm-hmm. El commodity no passa res fins que hi ha un problema. O sigui, la gent a vegades confon que es poden comprar assegurances a través d'internet, que és veritat, nosaltres els mediadors venem assegurances a través d'internet, amb què passa quan hi ha un sinistre. Mm-hmm. Si tenim casos com el volcán de la Palma o com el que ha passat ara aquí a les cases del Canam, aquests últims aiguats, jo no dic que la venda per internet estigui mal feta, però si el consumidor se'n fia de la seva habilitat de compra, pot ser que quan hi ha un sinistre no sigui com comprar una tele que la pots tornar si no t'agrada. Quan hi ha el sinistre no pots dir, escolti, és que m'aquest sense indemnització, què faig ara? Aquesta és la dificultat que té d'una compra d'un objecte tangible a comprar un contracte importantíssim que quan el comprem el que no volem és fer servir. Però quan s'ha de fer servir és quan ha de funcionar realment aquest contracte.
Clar, suposo que aquí entra en joc el factor humà. És a dir, al final el mediador d'assegurances és una persona a qui li has de tenir confiança, de fet.
Nosaltres venem confiança. És a dir, un mediador d'assegurances al final és el depositari de la confiança dels clients. Aquest mediador d'assegurances el que fa és estar al cantó del client i està, com diu la paraula, al mig de lo que és el client i l'asseguradora. Al mig quan ven, perquè l'assessora. L'assessora el que li convé no li convé. I assessora aquelles coses que realment li faran falta. No li imposa, com altres, inclús mediadors, que són mediadors també, els de banca assegurances també són mediadors. Mm. I per cert, també el represento jo en aquest cas, però bueno. Però no li imposa. I sobretot, al moment dramàtic, al moment en què psicològicament la gent el que té al cap és que té un problema, en aquell moment és quan el mediador més aporta i més solucions li donarà amb aquest client, quan és un moment que tothom sabem que quan hi ha un sinistre l'únic que tenim al cap és la solució del sinistre. No sé si això està cobert, si no està cobert, què passa. No, el seu mediador en aquest moment el que farà ajudar a la tramitació del sinistre i, lògicament, si la pòlissa està ben feta, al corrent de pagament, perquè és una cosa que insisteixo sempre, que moltes vegades la gent se pensa que té una assegurança i no la té pagada i també té cobertura, i no és així, ha d'estar pagada. En aquest moment és quan realment entra en valor la figura d'un mediador professional.
Doncs ja ho veieu, no, i té tota la raó el Xavier, perquè de fet és el que dius, o sigui, acabes contractant assegurances per no fer-les anar mai, però quan les necessitis, que responguin les persones i bueno, i totes les clàusules que tens dins de la teva assegurança, que estigui ben feta i que et cobreixi. I t'asseguro que quan tens un sinistre no t'importa de veritat si t'has estalviat 20 euros o 15 euros per fer-la aquí o allà, sinó el que vols és que responguin. I de vegades és el que no tenim en compte, Xavier. Ens ensenyem estrictament amb el preu final, hi ha d'altres coses, doncs, com dèiem, el factor humà, que no té preu, bueno, que no té preu justament en els dos sentits de la paraula, o sigui, no té preu i que l'hem de saber valorar, que això també existeix. I per això vosaltres heu creat aquestes jornades per veure-us, per explicar-vos els vostres problemes del dia a dia, que de vegades un no se'n surt i sortint fora de la feina, fent aquest parèntesi i parlant amb companyes o companys que igual han tingut el mateix problema i han sabut trobar-li solució, doncs fer aquestes posades en comú, tot fent diverses activitats. El centre el tindreu muntat al Monestir de les Avellanes, però, per exemple, fareu una visita al Parc Astronòmic del Montsec, que també és punt únic de la geografia catalana, és el cel Starlight, i d'altres activitats que estareu fent aquest dijous i divendres amb aquest tercer, amb aquestes terceres jornades d'assegurances i cultura. Hem parlat amb el Xavier Barberàs, president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida i president del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de tot Espanya. És un lleidatà i, per tant, ho hem de posar en valor. Xavier, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé aquestes jornades.
Moltíssimes gràcies i recordeu que sempre els millors es troben al cantó quan més ens necessiteu. Moltes gràcies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Oh, quin temps que fa!
El temps... Sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent de Lleida, 900-224-365.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja que comencem el nostre espai amb els amics de Q2 Consultors, ja saps que tenen equips a Barcelona, Viella, Balaguer i a Lleida. A Lleida concretament estan al passeig de Ronda 57, als Baixos. A internet els trobes a www.q2-consultors.com i després el telèfon, que jo crec que és la manera més ràpida de posar-te en contacte amb ells, almenys la primera vegada, i d'allí ja et derivaran cap al departament i la persona que t'atendrà. 973-28-28-18, 973-28-28-18. A més, ja veus que és fàcil de recordar. Amb nosaltres, l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Oh, bon dia, Ricard. Com anem?
Escolta, anem a parlar avui de ciber... Bueno, de ciberdelinqüència, de ciberseguretat, anava a dir, de ciberdelinqüència, realment. Anem a parlar de ciberdelinqüència perquè és veritat que en els darrers anys, tant si ens agrada com si no, hem hagut de fer el pas cap a la digitalització de tot plegat. Tràmits oficials, carnets fins i tot, i tota la relació amb les institucions, amb les entitats bancàries, etcètera, etcètera. Tot ho tenim al mòbil o a l'ordinador. Clar, llavors la ciberdelinqüència encara agafa més protagonisme justament per això. Abans, escolta, t'entraven a l'ordinador i potser troben allí quatre documents. Avui en dia no, que a través de l'ordinador o del mòbil tenim accés a tot, absolutament a tot, de cada persona. Per tant, anem a parlar avui de ciberdelinqüència, que, Josep Lluís, per desgràcia, a més, això està a l'ordre del dia, perquè també cada cop en coneixem més d'atacs d'aquests, eh?
Pues sí, la ciberdelinqüència, la veritat és que és un concepte molt, molt, molt ampli, no? A primers d'aquest mes hem conegut l'atac informàtic d'una universitat catalana de primer nivell, sí. I tots els mitjans reflecteixen que el que són els fraus i els enganys s'han incrementat un percentatge molt elevat, és a dir, hem passat d'un tipus de delinqüència amb un altre, no? Amb aquesta delinqüència de la digitalització, on, a més, l'autoria d'aquests atacs està més, encara és més desconeguda, perquè no sabem d'on venen, no? Aquí, doncs, no sé, caldria parlar de diversos elements. No precisament d'aquell cas en què nosaltres per un excés de confiança som nosaltres els que voluntàriament entreguem a una persona unes determinades dades que permeten accedir als nostres comptes i aquesta persona comet pues, un frau, una estafa, no? Això ja seria un altre nivell, no? Sinó altres supòsits que la veritat és que tots tenen normalment denominacions anglosaxones, el phishing, el vishing, el swapping, sí. Totes aquestes expressions que d'alguna manera parteixen del mateix fenomen, és a dir, hi ha una suplantació de l'entitat d'un determinat subjecte, sigui l'entitat bancària, sigui la tenda que ven uns productes o uns serveis, i o bé després hi ha una suplantació de l'identitat del client que accedeix a aquesta entitat bancària i treu els cèntims, no? De supòsits n'hi ha moltíssim, d'aquelles botiguis fraudulentes que comprem i no ens arribem mai aquell paquet, d'aquells falsos lloguers, d'aquelles falses ofertes de feina, d'aquelles inversions fraudulentes amb criptomonedes, que tots ne parlem, sí. De la criptomoneda, però diguem-ne que potser la qüestió seria parlar-ne d'aquelles que tenen relació amb entitats bancàries en què o bé, per exemple, se'ns clona la targeta de crèdit o, per exemple, s'accedeixen a les nostres dades bancàries i es van fent disposicions a vegades força, força importants, no? I aleshores sí que cal cridar l'atenció de la persona que estigui afectada, que possiblement amb aquell autor d'aquella defraudació no la trobarem mai, però sí que hi ha una normativa espanyola a l'accés de tothom que ja arranca de l'any 2007 amb una normativa que feia referència a la comercialització a distància de serveis financers o una normativa de l'any 2018 que és el decret llei de serveis de pagament que ens permet adreçar-nos a l'entitat bancària i demanar-li la responsabilitat, és a dir, el retorn d'aquells cèntims que ens han pres, sempre partint de la idea de que nosaltres no hem tingut que ser diguem-ne terriblement negligent, sinó que pues, com és a vegades comú, hi ha un telèfon que ens truca, que ens demana unes determinades dades, que veiem aquell telèfon i sembla que és el de la, sí. Nostra entitat bancària, és a dir, hi ha una suplantació total, i tot i que el consell és no feu mai doneu aquestes dades perquè això no ho farà mai l'entitat bancària, doncs hi ha una confiança aparent amb aquesta trucada i facilitem més dades.
És que cada vegada ho fan més bé, eh?
Més sofisticat.
T'ho dic, mira, deixeu-me un incís, 10 segons. Mira que un és friqui de les noves tecnologies, fem un programa de noves tecnologies i de seguretat, i mira que ho saps i estàs avisat, doncs pensa que a mi fa 2 setmanes em van enganxar amb una trucada al mig del carrer que m'explicava coses que aparentment eren certes. Et donen dades certes, teves, parcials, i clar, a partir d'allí, doncs, dius, bueno, vale, pues sí, o sigui, al final hi confies, no? Clar, no, realment, a vegades, per molt avisat que estiguis, Josep Lluís, t'enganxen en moments amb la defensa baixada i pots caure. La pregunta és, acabaràs, legalment acabes tenint tu la culpa perquè has donat les dades?
En principi, si és amb les condicions que tu m'estàs dient, en què hi ha una autèntica i una elaborada suplantació d'aquesta identitat, la resposta seria que no. De la mateixa manera que quan ens colen la targeta, algú podria dir, escolti, busques que ha sigut negligent de donar la targeta en algun lloc perquè li cobrin. Home, sí que lo aconsellable és que cobren davant meu, però no és així. Un referent que he tingut en compte a l'hora de preparar aquest programa, precisament un cas idèntic al que tu m'estàs dient, ho analitzava fa ben poquet aquest any l'Audiència Provincial de Pontevedra, és una trucada que si m'identifiqui veig que el telèfon aparentment és el banc, me donen unes dades que aparentment són les meves i no, i aleshores a partir d'allí ja facilito uns datos que permeten amb aquesta persona pues, accedir als meus comptes i disposar-ne. No? Aquí la idea és que hi ha una presumpció de responsabilitat de l'entitat bancària Si no acredita que ha existit mala fe per part teua o una imprudència molt greu, perquè tenen una funció, i pot sonar malament fins i tot, però tenen una funció de vigilància dels nostres comptes, és a dir, quan hi ha una disposició, avisar-te, escolta, Ricard, han sortit dels teus comptes 200 euros o 2.000 euros, el que sigui, i una sèrie de qüestions perquè puguem bloquejar aquell compte i que no en sortiguem més, i a més recuperar, retrotraure aquella quantitat. I solament en cas d'una tardança molt prolongada, se podria dir que existeix responsabilitat per part teva. Però, en el cas contrari, si tu haguessis picat, diguem-ne d'alguna manera, jo crec que l'entitat bancària t'ha dit que respondre favorablement, i cada vegada ho fan més les entitats perquè són conscients d'aquesta problemàtica general.
De totes maneres, escolta, si creus que t'ha pogut passar, si creus només que t'ha pogut passar, un bon assessorament legal no et vindrà de més. Per tant, et recomano que truquis a Q2 Consultors, 973-28-28-18, 973-28-28-18, i el Josep Lluís Gómez o qualsevol persona del seu equip us atendran i us assessoraran, perquè ull amb aquestes històries que comencen amb una trucada innocent o contestant amb un mail que aparentment és innocent, i a partir d'allí la bola es pot fer molt gran, perquè a més, el món digital tot va molt ràpid. El món analògic, per entendre'ns, és més lent, tema de paperassa i tot. El digital tot va molt ràpid, per tant, podem prendre mal molt més ràpid, també. Per tant, un bon assessorament legal per cobrir-nos, sobretot, ens anirà molt bé. Josep Lluís Gómez, em sembla que és un tema tan actual i tan dens que segurament no haurem de tornar a parlar d'això,
Possiblement, malauradament sí, Ricard.
Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies. Gracias.
Gracias, Ricardo. Buen día.
Qué razón tenía mi madre. Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, ja que ens acostarem a la una de la tarda, ja saps que els dimarts i el segon i el quart, així, més o menys, perquè aquesta setmana jo l'he fet seguit, o l'he fet venir seguit, està amb nosaltres el Joan Bellmunt obrint aquesta finestra dels records. Va estar amb nosaltres la setmana passada i torna avui. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Obrim aquesta finestra dels records.
Obrim, ventilem-nos.
Això.
De respiració i de ment, de
sí,
pensament.
Senyor. Sí, senyor. Sí,
tot
senyor.
És necessari.
Home, la veritat és que hi ha pràctiques d'aquestes de relaxació que tu aconsellen, això de respirar a fons. No només respirar a fons, sinó allò, obrir espatlles i estirar-se, no? No només ja pel sol fet de que pugui entrar més aire als pulmons, sinó perquè mentalment tens aquell moment de relaxació o no sé, digue-li com vulguis.
I dona una sensació de relax, de sí, pau, sí, de sí, tranquil·litat. Sí. Per tant, és bo. El que passa és que també hi ha una altra realitat que jo puc afegir, i és que a mesura que vas sumant anys, a vegades, si no et cuides, això de les respiracions i de les obertures,
els
ossos ja fan clac, 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 clac. O sigui que...
Pues s'ha d'anar fent cada dia, Joan, això. S'ha d'anar engreixant cada dia. Molt bé, Joan, obrim la finestra dels records.
Pues mira, Ricard, avui parlarem de les Terres de Lleida, de l'Horta de Lleida, vaja. I la gent jove, sobretot, es creu que l'Horta de Lleida sempre ha sigut així. I l'Horta de Lleida no ha sigut sempre així, ha fet molts canvis. I des de terres seques que hi havia antany, a terres amb oliveres, plenes d'oliveres, amb terres de cereals de secà, i després la vinguda dels fruiters i tot el canvi que hi ha hagut a nivell... Per tant, també és canviant, l'Horta de Lleida ha sigut canviant. I nosaltres volem afegir amb aquesta finestra dels records una imatge de com era una mica abans l'Horta de Lleida. I no anem tan lluny, 100 anys endarrere.
Home.
Per tant, al principis del segle XX, l'Horta de Lleida estava despoblada. No hi havia torres que hi visquessin la gent. Estava despoblada, se n'anava a treballar. i va ser a l'acabament de la Primera Guerra Mundial quan es va marcar la pauta de construcció. Com era la manera de conrear la terra? Pues, bàsicament, la manera de conrear la terra era, bàsicament i majoritàriament, en règim d'arrendament. I els cultius importats o importants eren l'olivera, la vinya i els cereals. La terra es capitalitzava, és a dir, aquells que tenien possibilitat, famílies benestants de Lleida i altres terratinents forts, invertien els seus diners en la compra de finques, les quals després arrendaven. Fins i tot, es donava el fet de valorar la incidència social d'una família segons la terra que posseïa. A veure, aquí, pues, les famílies grans, quanta terra tenen? Oh, pues així és importantíssim.
I així es
valorava. Exacte. Es donava el fet aquest de valorar per la terra que posseïen. I en aquesta època dels principis del segle XX, grans zones de l'Horta de Lleida pertanyien a molts pocs propietaris i molts pagesos van treballar en arrendament, una situació que va canviar profundament anys després. Acabada la Primera Guerra Mundial, es va iniciar una lenta però constant arribada de muntanyencs. Eren les famílies que, procedents d'indrets del Pirineu, baixaven cap a la plana, a la recerca de millors condicions de vida. És a dir, que la immigració sempre hi ha sigut. Sembla que és ara que la gent va d'aquí cap allà, i no. La
el
gent
moviment, també. Sí.
Ah, exacte. Van començar a comprar terres dels muntanyencs i es van instal·lar a l'Horta de Lleida. I va ser l'arribada dels muntanyencs la que va iniciar la ramaderia bovina en aquests indrets, perquè acostumats a tenir vaques, les van introduir ara en els nous assentaments. I pràcticament a totes les torres de la rodalia de Lleida tenien de 2 a 4 vaques que produïen llet, la qual es venia en les diverses lleteries. Recordo que n'havíem parlat de les lleteries que hi havia aquí a Lleida. Sí. I tu havies anat a comprar la llet.
Jo sí. I anàvem amb un, bueno, amb una garrafa de 5 litres... directe, bueno, quasi directe de la vaca, com el que diu, eh? Exacte. I després a bullir la casa i vinga, tota la història.
Era tot un procés, era tot un procés, i les lleteries estaven molt arrelades a la ciutat, i n'hi havia diverses, aquí a la punta del carrer Acadèmia, no, Lluís Companys, perdó, al posto que ara hi ha l'edifici aquell, allí hi havia una lleteria importantíssima.
I on hi ha la comissaria dels Mossos d'Esquadra també n'hi havia una.
Exacte. Tota la ciutat estava proveïda.
És curiós,
com
les, això, eh?
Com les tendes d'ara, que serveixen a un entorn, o les tendes en el que hi havia fins ara, que servien a tot un entorn de clients, però les lleteries també tenien els seus clients.
Sí, sí.
Sempre la mateixa lleteria, a comprar la llet i a bullir-la. Tu recordaràs, per exemple, quan bullies la llet o quan bullien la llet i la nata que pujava, l'espuma que pujava, com s'agafava i es posava damunt del pa amb sucre, allò era...
Mira, jo et diré, el que passa és que, clar, llavors ets jove i pots menjar el que vulguis. Ara ja no ho podria fer. Però jo et diré que quan es refredava, o sigui, passàvem hores, refredava, després de bullir tota la història, i la posàvem a la nevera, jo alguna vegada, amb una cullera petita, anava menjant directe, fresquet, així, cullera des de nata.
Sí.
Això no ho podria fer ara perquè, vaja, si m'escolta el nutricionista, déu-n'hi-do. Però...
I és que era boníssima. Vull dir, tenia
Però bueno, és el que dius tu. Jo recordo que ho fèiem els diumenges a la tarda, vespre. Cada diumenge anàvem a buscar la garrafa de la llet a la lleteria, després a bullir-la, la mare, i si estava estona, perquè clar, al final sortien unes quantes cassoles, s'havia de bullir no sé quantes vegades, esperar que es refredés, l'endemà ficar-ho a la nevera, bueno, era tot un cerimonial.
Era tot un cerimonial, sí. Ara, tu recordo que posaves al foc la llet i quan pujava, abaixaves el foc perquè tornés a baixar, tornés a pujar, i fins a 3 vegades...
La meva padrina, de 3 vegades, doncs vinga, 3 vegades.
Sí, correcte. Era tot un ritual, tot una realitat i tot un canvi que es va produir.
Clar, ara agafem un tetra, fem clec, la tanca, s'obre, ho poses directe i cap a la nevera. No? Més fàcil és.
Sí, però això no vol dir que sigui ni més sa, més natural, ni més... I el canvi, doncs, aquest que s'ha produït, perquè dic, abans no hi havia, no s'habitava l'Horta de Lleida, van ser a la Primera Guerra Mundial. Quan
és curiós, això, eh? O sigui, estava tot ple de no de vivendes habitades, sinó per guardar estris i animals, suposo.
I finques per treballar, que guardaves els estris per treballar a la finca, però bàsicament hi ha olivera, vinya, etc. I cereals, no? Va ser després també l'arribada de les vaques, i la plantada dels fruiters, que va ser això a mitjans del segle XX, la plantada de fruiters forta.
I la gent vivia a la ciutat.
I la gent vivia a la ciutat.
I sortia a treballar.
Sí, i anava a treballar les terres que tenia arrendades.
Déu-n'hi-do.
Ha canviat això,
un
eh?
Canvi.
Ha canviat.
Un canvi que la finestra no canvia perquè recordem aquestes coses.
I tant que sí. Joan Bellmunt, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Fins la propera... Bueno, fins d'aquí 15 dies, si no és de nou.
Sí, ara ja fins al novembre, eh?
A cuidar-se i a passar una bona festivitat de tots.
Ah, bueno, claro. O sigui, tenim la castanyada entremig.
Exacte.
Tenim la castanyada aquí entremig. Vaja.
Una altra de les tradicions que
aquest
també...
Aquest cap de setmana, el que passa que cau... Bueno, mira, el festiu és dilluns. Tots Sants és dilluns. Bueno, almenys serà tenir un festa dilluns.
Almenys algú farà una mica de pont.
Clar que sí.
Millor seria el dimarts, però bueno...
No, perquè jo no em puc fer de pont. Jo, per mi, els festius no, però... han de ser dilluns.
O sigui, tu aprofites el dissabte o el dilluns, si és festiu. Però el dissabte el fas, llavors millor que sigui divendres.
Que sigui bueno, divendres o dilluns, escolta, que si la gent que li toca treballar el dissabte no l'aprofita.
Que sí, que
festius
sí.
En dilluns.
Molt bé.
Joan, una abraçada.
Igualment, una salutació a tots els oïdors.
I ja ens n'anem directes cap a la una de la tarda. Després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida. Parlarem, bueno, viatgem, els cellers de la DEO, Costes del Segre, i la tertúlia dels polítics que arriba aquí al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este martes en el que en la isla de La Palma van a recordar un momento también importante en su historia, porque hoy se cumplen 50 años del inicio de la erupción del Teneguía.
El volcán o los volcanes de Teneguía continúan con su permanente actualidad atrayendo a turistas y curiosos de todo el mundo. Entre estas humaredas, las figuras parecen espectrales.
Y así lo contaba el nodo de la época. Hasta que se activó el Cumbre Vieja, el Teneguía era el último volcán terrestre que había entrado en erupción en nuestro país. Si comparamos los dos volcanes, vemos que la actividad del Teneguía fue corta. No llegó al mes, concretamente duró 24 días. El actual lleva ya 38. Además, el Teneguía fue bastante menos virulento y no afectó a ningún núcleo de población. Sí hubo daños en algunas viviendas, pero provocadas en su mayoría por los terremotos. Luis es un vecino de Fuencaliente y ha vivido los dos volcanes. Tenía 15 años cuando entró en erupción el Teneguía. Escucha lo que dice porque define perfectamente lo que se vivió entonces y lo que se está viviendo ahora.
Nada que ver. Yo acostumbro decir que el Teneguía fue una bendición y que este volcán es una maldición. Lo que tardó el Teneguía en hacer 4 días, esto lo había hecho solo a las 4 horas de haber hecho la erupción.
Aquel fue una bendición y este una maldición, nos comenta este vecino, nos comenta Luis. Es cierto que el Teneguía fue mucho menos destructivo y dejó un paisaje nuevo que se convirtió además muy pronto en un reclamo turístico. Lo malo de ese volcán de 1971 es que dejó 2 fallecidos por inhalación de gases. El de Cumbre Vieja, a pesar de la enorme devastación que está originando, con 906 hectáreas ya arrasadas, casi 7.000 vecinos evacuados y más de 2.100 inmuebles destruidos, pues no ha causado ninguna víctima gracias al trabajo que han hecho los equipos de emergencia. Aquí se nota especialmente el paso del tiempo, cómo los medios han cambiado en estos 50 años. Son mucho más sofisticados. Se usan drones ahora, se monitoriza el aire cada minuto, hasta se usa la fibra óptica para hacer un seguimiento de la actividad sísmica del volcán. Bueno, pues todo esto ha ayudado en esas labores de prevención, porque poco más que prevenir y proteger a la población se puede hacer ante un fenómeno de la naturaleza tan incontrolable e impredecible como es un volcán. En las últimas horas, la actividad del Cumbre Vieja se ha intensificado. Esta misma noche, sin ir más lejos, se ha roto otra parte del cono principal y eso ha provocado un desbordamiento de lava que ha acelerado la bajada de las coladas por la ladera. Bueno, afortunadamente, aunque la cantidad de lava ha aumentado bastante, la mayor parte de las nuevas coladas fluyen por encima de las antiguas, así que no están destruyendo nuevas zonas. Lo que es muy significativo es la cantidad de dióxido de azufre que sigue emitiendo. Ayer fue el día que registró el nivel más alto, concretamente 53.600 toneladas, una cifra altísima que demuestra que la erupción del Cumbre Vieja está todavía lejos de terminar. Pues así comienza Mediodía Cope en este martes 26 de octubre, en el que tenemos otras noticias también destacadas que te cuenta ya a esta hora Ángel Correas.
Y ya son 8 los casos confirmados de la nueva variante Delta Plus del coronavirus, 4 de ellos en Madrid y los otros 4 en Castilla y León, 2 en Valladolid y 2 en Segovia. Se investigan otros posibles casos en Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Esta nueva variante tiene más transmisibilidad, aunque no parece que sea más dañina. Poco a poco, como ha ocurrido con casos precedentes, la iremos conociendo. Los servicios jurídicos del Parlamento proponen una reforma del reglamento de la Cámara para blindar a la presidenta Laura Borràs ante una posible apertura de juicio oral o de procesamiento judicial contra ella. El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó proseguir con la investigación por una presunta adjudicación irregular de contratos cuando Borràs dirigía la institución de las letras catalanas. Y la justicia europea también condena a España por discriminación al no permitir a una madre poner a su hija su apellido en primer lugar, el apellido materno. El padre de la niña nunca se había hecho cargo de ella, incluso propuso a la madre abortar, por lo que su relación con su hija es simplemente biológica. La madre inscribió a esa pequeña con su apellido primero. La justicia española se lo denegó, pero ahora el Tribunal Europeo le ha dado la razón. Y en formato online y en abierto para docentes y directores de centros educativos de España e Iberoamérica, hoy se celebra el primer foro internacional Escuela Católica, organizado por el grupo SM, una convocatoria que responde a la construcción de un pacto educativo global propuesto por el Papa Francisco, que ha enviado un mensaje también a los participantes. El cardenal Juan José Omella, por su parte, presidente de la Conferencia Episcopal, ha publicado un tuit en el que pide hablar, discutir, discrepar, proponer, aportar, conversar o debatir, pero pide hacerlo desde el respeto, sin necesidad de insultar, gritar o abuchear, porque todas las opiniones, dice, son importantes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pendientes de Koeman antes del partido del Rayo.
Acabamos de conocer la lista de Ronald Koeman para ese partido contra el Rayo Vallecano de mañana y estamos pendientes también, Elena Condis, de escuchar a Koeman después de la derrota contra el Real Madrid y de su salida con incidentes del estadio. Elena.
Está sentado en sala de prensa, acabó muy disgustado el domingo por estos incidentes. Los atribuye a un problema social. Dice que son gente con problemas de educación, sin valores, que nada tiene que ver con el público del Camp Nou, que tuvo un comportamiento intachable, incluso con el 0-2 en el marcador. Todos los jugadores, ha recordado Koeman, han sufrido este tipo de acciones violentas y a él seguramente, dice, las recibió de forma más contundente por ser el culpable de la derrota. Y dice también que ha hablado con el club y que no se puede repetir sobre la lista. Sigue sin entrar Dembélé, como ya avanzamos ayer en COPE. La única noticia es la baja de De Jong, lesionado, que amplía la enfermería con Pedri Araujo y Braithwaite.
Ronald Koeman hablando de lo que pasó antes, durante y después del partido. Hoy comienza esa undécima jornada de la Liga con 3 partidos. A la vez Elche a las 7 de la tarde, Español Athletic de Bilbao a las 9 y Villarreal Cádiz a las 9 y media. Lo contamos, por supuesto, en el tiempo de juego.
Gracias, José Luis. Arrancamos mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara mateix 7 minuts per sobre de la una, dimarts 26 d'octubre del 2021. Ja saps que aquesta setmana acabarà el cap de setmana llarg, el cap de setmana de la castanyada, si vols el tema del Halloween, doncs també, però jo prefereixo la castanyada. Tampoc es pot girar a l'esquena els canvis que hi va havent i aquestes històries, però vaja, que no hauria de ser una cosa exclusiva de l'altra. Aquí fem la castanyada i si ve alguna cosa de fora, doncs perfecte, però no per perdre la castanyada ni molt menys. En fi, que cadascú faci el que vulgui, però això és diumenge i recorda que, a més, aquest cap de setmana, a part d'aquest canvi de temps, també tindrem el canvi d'hora. Per tant, la nit de dissabte a diumenge, doncs tindrem una hora més. Tindrem una hora més, la que ens prenen a la primavera, ens la donen a la tardor. Ara suposo que els propers dies tornaran els debats de si cal moure les hores, si no, si hem de canviar de zona horària, que és un altre debat que es va encetar en el seu moment. Si us fixeu en les línies, si trobeu un mapa i veieu les línies de zones horàries, doncs Espanya segurament li tocaria estar a la mateixa que Anglaterra, que és una hora menys. Però vaja, estem com estem per aquestes històries que hi va haver, bueno, per temes històrics, vaja. Pel migdia de Cope Lleida, tot seguit busquem la previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc nuvolats o clars amb temps estable en general. Si parlem de les temperatures, avui no presenten massa canvis o són lleugerament més altes, amb unes màximes de 22 graus a la Seu d'Urgell, de 21 a Lleida capital i a Balaguer, de 20 a Tàrrega i de 16 a Viella. I si referim al vent, durant aquesta tarda continuarà fluix i de direcció variable amb predomini de la component oest. Si mirem ja demà dimecres, esperem a Lleida cels poc nuvolats, amb intervals de nuvolats al Pirineu a la tarda. Per últim, les temperatures diurnes demà tampoc canviaran massa, amb unes màximes de 22 graus a Lleida capital, a Balaguer i a Tàrrega, de 21 graus a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una repassada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Recordem amb successos que aquest matí a les 7 del matí quatre dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat en un incendi que ha cremat una caseta de manteniment al parc de la Mitjana de Lleida, al barri de Pardinyes. El foc ha provocat una espectacular flamerada, però no s'ha hagut de lamentar danys personals. També recordem que la jove que va resultar ferida de gravetat diumenge a la tarda en un accident al pont de Vallcalent seguia ingressada a la UCI de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. La jove anava d'acompanyant en una moto en una col·lisió en què es va veure implicat un altre turisme. D'altra banda, un ciclista de 44 anys va resultar ferit de diversa consideració a 3:45 de la tarda a la rotonda del cementiri al xocar contra un turisme. I Ángeles Rives i José María Córdoba també seran regidors no adscrits a la Paeria de Lleida i el grup de Ciutadans es queda sense representants. De fet, l'informe jurídic encarregat per alcaldia avala que passin a tenir aquesta condició de la mateixa manera que Maria Borrell. Això presumiblement passarà al proper ple, que serà aquest proper divendres. Els temes de els indicadors epidemiològics ens diuen que les xifres estan retrocedint a Lleida, afortunadament. Hi ha 39 nous contagis en prova PCR en les darreres 24 hores i hem de lamentar una nova mort a les comarques lleidatanes. El que sí que baixen són les persones ingressades. De fet, tenim 14 persones hospitalitzades a Ponent, 7 menys que ahir, i 2 ingressats al Pirineu, la meitat que el dia anterior. També baixa el nombre de malalts crítics a les UCIs lleidatanes, que és de 4, un menys que ahir. El risc de rebrot ja està amb xifres de nivell moderat, per sota del 100. De fet, 96 punts al Pla de Lleida i 64 a la de l'Alt Pirineu i Aran. Marxem cap al territori perquè el Consorci Segre Rial presenta un projecte als fons Next Generation amb una trentena de propostes per valor de 6 milions d'euros. Els 6 municipis de l'entorn del Pantà presenten, a més, esmenes al pla hidrològic per demanar les compensacions pendents. És també la història de mai acabar, tot el tema del pantà de Rialb. I encara al territori, l'alcalde de Talavera, a la Segarra, Ramon Trullols, ha afirmat que després de 10 anys de paralització del sector a Catalunya, del sector eòlic, ara passa el darrer tren i no s'ha de deixar escapar. Davant el decret d'energies renovables que aprova el govern, afirma que sempre ha estat a favor d'energies netes, tant pels beneficis que comportaran per a generacions futures com pels beneficis econòmics dels projectes per a les arques municipals i dels propietaris de terrenys. Per contra, la coordinadora de les Garrigues per una energia renovable i sostenible ha demanat una suspensió temporal de les llicències de nous parcs i ha alertat que el nou decret pot generar una bombolla especulativa més gran. En fi, el que us deia, que ni tan sols amb la sostenibilitat o les energies renovables ens hi posem d'acord. Un incís. Jo ara ho investigaré, però si tu ho saps, m'envies un WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, però el carregador de cotxes elèctrics que hi ha al campus de Cap Pont, passo per davant cada dia, passo per davant cada dia. Les darreres dues setmanes ha estat més dies sense funcionar que funcionant. O sigui, amb les llums vermelles activades, que vol dir que no funcione. Que no funcione, no sé per què, si té una avaria o no. No sé si depèn de l'Ajuntament de Lleida o de la Universitat de Lleida. M'és igual. Si ho saps, envia'm un WhatsApp. Jo ho investigo, eh? Però en cap dels dos casos sembla que estiguin fent la feina que han de fer per contribuir al desenvolupament del cotxe elèctric a la ciutat de Lleida, que ja és una ciutat escassa de punts de recàrrega de cotxes elèctrics. Un que tenim en una zona còmoda, al campus de Cap Pont, et dic, eh? Casualitats de la vida, si vols. De les darreres dues setmanes ha estat més dies sense funcionar que funcionant. Per tant, així no farem una transició ni ecològica, ni sostenible, ni deixarem de tenir cotxes de combustió, perquè si després resulta que no els podem carregar, els cotxes elèctrics, doncs no sé on ho farem. Repeteixo que no sé qui és la persona que l'ha de mantenir, quin és l'organisme, però vaja, que no ho estan fent gens bé. Perquè fem una pausa, i ara amb el Felip Urbano marxem cap a conèixer un altre celler de l'ADO, Costers del Segre.
Casi todo más caro.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas. ¿Y
eso? En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo de sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario. En
y te
escenario.
Cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. COPE Lleida. Coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Com ja vam explicar, és un viatge que ja vam començar el passat dia 5 d'octubre, que ens durà doncs, pràcticament a tots els cellers que conformen la denominació d'origen Costers del Segre. És un viatge que, per cert, l'altre dia mirava el calendari i que ens portarà fins al final del mes de juny. Això ens dona una idea de la dimensió a nivell personal i de cellers de la DO Costers del Segre. És tot un seguit d'entrevistes en el que pretén és conèixer, per una part, les persones que hi ha darrere dels cellers de la DO Costers del Segre, que jo crec que és la gràcia, conèixer la força humana, les persones, les seves històries, les seves experiències, tot el que ens han d'explicar, i per altra, evidentment, tot el tema relacionat amb el vi. Jo del tema del vi, encara que ja fa dies que en parlo, doncs encara un ho desconeix, i per tant em faig acompanyar, i ben acompanyar pel sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé, home. Molt content d'estar a l'estudi, com sempre.
La vessant humana i personal, tranquils, que aquesta la domino. La vessant tècnica, o més especialitzada al món del vi, jo crec que el Felip La porta bé, eh? Jo crec que sí, aquest això, Felip, tu...
Bueno, jo crec que tu també ja estàs una miqueta allà.
Sí, bueno, una mica.
Sí, ja, ja la toques també.
Que, mira, ara us en riureu. Jo algun apunt he pres amb el Felip, sobretot aquelles vegades que parlàvem dels tipus de caves, tipus de vins, etc etc. Escolta, comencem... ja ho vam explicar que faríem per ordre alfabètic, així no tenim ni grans, ni petits, ni propers, ni llunyans. Ordre alfabètic. I, per tant, hem començat per ordre alfabètic i...
Ara anem al segon.
Avui ens toca... On ens toca?
Avui marxem... Bueno, jo crec que és una de les zones més maques que tenim a Lleida.
Marxem lluny de la plana de Lleida.
Con lo que parlaven, no? Pues, al fer tots els segells que tenim dintre de la DEO, pues, bueno, pues, coneixerem totes les zones que tenim, les 7 subzones on estan ubicades les bodegues, no? Avui pues, marxem a Sort.
A Sort.
I jo crec que és un projecte superxulo. Jo sempre els fico les cartes de vi, sempre, sempre, sempre.
Sí.
I crec que fan un producte, bueno, un productazo. I a part que és una de les zones més maques que tenim al Bruixa d'Ella, a dalt, no?
Doncs marxem cap al celler Batriu, Batlliu, perdó, celler Batlliu, i anem a conèixer el Josep Rabassa. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Molt bé, com estàs, Josep?
A la muntanya, fresquet, nosaltres.
Sí, estàs fresquet. Sí. El primer que et podria dir que em sobte és que marxem cap a Sort per parlar de vins. No són moltes, no, les vinyes que hi ha amb una alçada com Sort?
Bueno, aquí al nostre territori actualment ja som dos productors ja. Nosaltres vam ser els primers que vam començar el 2007, ja fa uns 14 anys, quasi 15. I al final, amb tot el tema del canvi climàtic i tot tal com va tot, doncs és una zona on s'ha adaptat molt bé, tot i que s'han de treballar doncs, les varietats que són aptes doncs, per la nostra climatologia, la zona i de tot el nostre entorn. Però sí, vull dir, no és una cosa que fos massa habitual, no?
Uh-huh. Us dono ja la web, us l'aniré recordant, www.batlliudesort.cat, tot junt, i amb ve alta, batlliudesort.cat. Aquí trobareu tota la informació d'aquest celler, que ja us dic, que té una història maca. Josep, de moment, jo entro a la plana web i veig unes vistes que enamoren, eh?
Gràcies. L'entorn, la veritat és que és molt amable, és molt... És un paisatge força, força idíl·lic.
Escolta, com acabes al capdavant d'un celler, Josep? Ve de família?
No, bueno, de fet és la passió pel nostre territori, per casa, i un bon dia, doncs, s'uneix la passió de casa, del territori, amb la passió del vi, i decidim, doncs, engegar el projecte vitivinícola a casa nostra, sobretot per donar un nou impuls, una nova iniciativa doncs, a casa nostra que pugui ser viable, repetible i reproduïble i aportar, doncs, a part del plaer personal de fer vi, doncs, una sinergia, un leitmotiv nou a casa nostra.
Ja, però a veure, és que clar, tu ho has explicat molt fàcil, això. Sí. No, un dia decidim que montem un celler. Home, jo crec que, suposo que això ho vau pensar i repensar primer.
Sí, la veritat és que és un treball llarg, bueno, un treball, un pas de reflexió, doncs, que no duré un dia ni dos, sinó que vam estar, doncs, un parell d'anys o tres, tumba gira, que sí, que no, amb una vall, fins que un bon dia, sí, va, som-hi.
És que ho has explicat que era com...
Bueno, sí, escolta, muntem un celler i dic, home, això té la seva complicació. A més del problema, bueno, és que tu quan montes un celler... Clar, no comences a tenir resultats immediats, perquè la terra és la terra i la vinya requereix els seus anys, no?, de creixement.
Correcte.
Clar.
Sí, de fet, el nostre gran hàndicap quan comencem és el que dèieu abans, és una zona on no hi havia l'experiència vitivinícola, no hi havia cap experiència, no hi havia cap referència, i llavors comences i has d'esperar 4 o 5 anys per saber realment si allò que tu creus és cert o no. I això va ser un gran handicap a l'inici, doncs, esperar, veure, doncs, si era possible, doncs, que el raïm que cultivàvem fos apte per fer un vi amb les condicions que demanda el mercat actualment.
Clar.
Després l'experiència ha sigut positiva, però
Josep, tu venies de... O sigui, tens tradició familiar del món del vi o no?
No, bueno, jo vinc del món del vi des del punt de vista venia del món del tast.
Ah, val, val.
Sí, era molt aficionat al món del tas, en relació amb l'hostaleria, tot això sí, però no tenia un cap experiència ni amb el cultiu ni amb l'elaboració. Tot mm-hmm. això ho hem anat aprenent doncs, al llarg d'aquests 14-15 anys.
Us torno a recordar la web www.batlliudesort.cat, batlliudesort.cat, que per cert, veig que entre d'altres coses, a part de tota la informació, i reitero, ho dic perquè estic enamorat de les fotografies que teniu publicades de l'entorn, també tenen la secció de botiga. Ara parlarem de les vinyes, del raïm i sobretot dels vins, però tenen la secció de botiga, per tant, del que parlem avui, podeu fer comanda a través de la seva web, www.batlliudesort.cat. Aquest projecte, m'has dit que veu començar l'any 2007. Quan surt el primer vi?
Doncs el primer vi, fem la primera vinificació el 2010 i surt al mercat el 2011.
És que fixeu-vos, t'ho dic perquè al final això és muntes una empresa que no surt, no comença a generar producte per començar, perquè al final, aviam, vull dir que ens estimem molt la terra i tot, però no deixa de ser una empresa, vull dir, els números han de sortir, tarda 4 anys, per tant, s'ha d'estimar molt aquesta professió, Josep.
Bueno, això és una passió, al final no, no és una professió, és una passió, i quan tu pots juntar la teva passió, el teu hobby amb la teva feina del dia a dia, doncs perfecte.
Uh-huh. Llavors... Anem a parlar de raïm.
Josep, una pregunta. Quan vau arribar allà, no hi havia cap referència, me deies, de vinyar a Sort? Perquè mira que a Lleida hi havia, ara no recordo la data exacta, més de 100.000 hectàrees. Repartides en tota la
Sort,
província.
Sort és difícil, eh?
Bueno, però no, per això preguntava si... No, és que no estic segur si hi havia, hi havia alguna referència o vau ser dels primers.
Antigament sí que hi havia hagut referències, però la vinya desapareix a casa nostra fa uns 200 anys, abans de la filoxera, per motius econòmics del camp. Doncs, la gent va decidir doncs, arrencar aquest cultiu i dedicar-ho a altres
cultius,
perquè era més rendible i... i ja està, per motius econòmics.
O sigui, arrel de la filoxera desapareix i no...
Abans de la filoxera desapareix.
I no hi havia hagut cap rebrot, per entendre'ns?
No.
Déu-n'hi-do.
Quantes varietats de raïm tenim actualment allà, a Batlliu?
A veure, Batlliu, nosaltres comencem el projecte a Batlliu, nosaltres ens diem Batlliu perquè és la zona on estem ubicats, rep el nom de Batlliu. Doncs iniciem aquí a Sort, i aquí a Sort treballem bàsicament amb tres varietats. Amb negre treballaríem la Pinot Noir, i amb blanc la Riesling i la Viognier. Més endavant, el món curiós del món del vi, ara estem al territori Pallars, i ara també tenim unes vinyes a la part sud, que seria cap a la zona de Comiols, i allà treballem merlots, i garnatges blanques, bàsicament, seria.
Mm-hmm. Sí. Bueno, treballem 5 varietats ara mateix, no?
5 varietats, sí.
Tot el que feu és vi tranquil.
De moment només fem vi tranquil, tot i que ara estem experimentant en el tema dels ancestrals, però de moment encara no comercialitzem.
Sí, tu no va dir, dic segur que és ancestral. I alguna cosa dolça tenim pensat també, por ahí, o perquè crec que... Ho estic veient que últimament hi ha una tendència aquí a Lleida de treure... No sé, vi dolç. Conec ja, no diré los sellers perquè de moment és com un secreto, no? Però, Valtres, teniu pensat també fer alguna cosa?
De moment tenim, sí, alguna prova estem fent, però no ens ho tenim plantejat com a treure un vi comercial, sinó per tindre coneixement a casa i fer proves, sí, però no, de moment no estem centrats en el que tenim, que ja ens costa prou, i a vegades és allò, millor centrar-te en el que fas, perquè volgué abarcar molt...
Quina producció en botelles fa Batlliu actualment?
Batlliu ara té sobre les 40.000 ampolles.
Molt petit. O sigui, no, molt bé, molt bé, molt bé.
Però, clar, molt petit, dius tu, jo 40.000 ampolles me les imagino juntes i trobo una muntanya d'ampolles, eh?
Sí, no, però sempre comparem, ens agrada comparar, fem referència a grans cellers que fan
un
munt de botelles, i hem de pensar que Batlliu fa 40.000, amb les 5 referències o 7 que té, crec, vull dir que és...
Josep, això m'ho ha ensenyat el Felip, ja s'ha demostrat i redemostrat que no cal ser un celler que fa milions i milions d'ampolles per fer un gran producte, eh?
No, això no té res a veure una cosa amb l'altra. però vull dir, al final, pues, com deia, un projecte nou, zero, no sé què, doncs has d'anar creixent, has d'anar començant, fent mica en mica, no pots... El nostre motor, sobretot, és buscar la qualitat. Però la qualitat sí que és allò del que expliquem, no? Fer un vi que sigui capaç de transportar-te a la zona. Mm. Això et pot agradar més, quanta... no sé què, però la qualitat és això, és fer un viatge a través del vi al territori.
Clar. Quanta gent esteu ara al projecte?
El projecte som 4 socis i al celler ara treballem 3 persones fixes i a temps puntuals pues, anem agafant segons necessitats.
Aha. I us podem pujar a visitar?
Sí, i tant.
Bueno, no el Felip i jo, vull dir, a nivell del públic, diu, escolta...
També podeu pujar.
Escolta, el Josep, ara, del celler, i, escolta, a vegades, no?, allò que fas una excursió de diumenge, ens podem acostar a conèixer Batlliu de Sort, no?
Sí, sí, de fet, tenim visites, però això sempre ho fem sota demanda i...
Sí, evidentment, avisant, clar.
Això no és que tinguem un producte allò obert i escolta, pots vindre aquí quan vulguis, estem a disposició, sinó que s'ha de reservar, però sí, sí.
No, però ja ens hem d'acostumar que això funcioni així avui en dia, s'ha de reservar.
Sí,
s'ha d'avisar, evidentment, no ens podem presentar allà.
Penso que la gent hauríem de pensar de que... És això el que diu el Ricard, no? Que hem de trucar primer.
Us torno de la web a www.batlliudesort.cat. Allí teniu, entre d'altres, l'adreça, el telèfon per trucar-los i posar-se en contacte amb ells. Estic veient a la vostra plana web que, a més, hi ha un restaurant, la Borda del Batlliu. Això ho teniu a prop del celler, també?
Això és el celler. El celler el tenim ubicat a el que era una antiga borda de muntanya, que l'hem anat restaurant.
Uh-huh.
I dins de lo que era l'antiga quadra, paller de la finca agrícola, hi ha habilitat un espai gastronòmic, que no és ben bé tampoc un restaurant, tot i que a èpoques de l'estiu, així sí que oferim un servei més continuat que també funcionaria com les visites sota reserva,
pues,
un espai gastronòmic i de tals de
vins, no, t'ho dic, que si hi aneu no patiu pel tema de que estigui ventilat i aquestes històries, perquè veig l'alçada, jo no sé quina alçada això té, una alçada de què? De 7 metres interior? És enorme, vull dir que tranquils, per això.
Ricard, pensa que ja farem tast i no se n'han de menjar. Vull dir que, Josep, agendem el Ricard i jo allà, eh?
Sí, claro. Sí, sí. Bueno, teniu aquí a la web el tema per fer les reserves, un telèfon i un mail. Home, se m'ocorreix agafar els pares, els germans i dir què fem el diumenge o el dissabte. Truquem i fem una reserva i ja estem tot el dia al territori. Fem 4 visites a Sort, fem la visita al celler, fem el menjar en aquesta zona i passes un diumenge magnífic.
Jo crec que és una visita molt xula.
I surts i compres la caixa d'ampolles del celler Batlliu de Sort.
Sí, ara que venim de la Setmana del Vi Català, jo crec que, no hem de demostrar res, evidentment, perquè saps que jo sempre ho defendo a muerte, però ara que arriba el Nadal, pues jo crec que hauríem de pensar amb els cellers que tenim a la zona, i mira, pues, Batlliu està dintre de la llista, no?
Doncs mira, recordeu, a www.batlliudesort.cat, allí teniu tota la informació, és una web, a més, reitero, ho sento, ja veus que m'ha marcat, que té unes vistes magnífiques, unes fotografies d'un entorn magnífic. Veig una foto ara de les vinyes amb una vall de fons. És tremendo aquesta imatge.
És espectacular.
Perquè, clar, a la plana doncs, estàs acostumat a veure les vinyes d'una altra manera, no?
Però... Bueno, clar, hi ha una diferència.
Són tan maques,
brutal,
així.
Sí.
Són tan maques. Josep Rabassa, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, un plaer poder parlar amb vosaltres i compartir, intentar apropar-vos al nostre projecte.
Doncs a batlliudesort.cat, a la web, teniu tota la informació allí, la trobareu tota, i com posar-se en contacte. A més, tenen secció de botiga, per tant, podeu fer compres, fins i tot pel tema de cara al Nadal, que sembla lluny, però no està tan lluny, vull dir que s'ha de començar a pensar en tot això. Josep Rabassa, enhorabona pel projecte que veu iniciar i escolta, ànims, i a seguir Bana.
Moltes gràcies.
Josep, per si no sabeu, que crec que l'últim cop que ens vam veure va ser a la música del vi de Villa Viniteca. Jo crec que hem de fer alguna cosa, que no passi tant de temps.
Exacte. I hem de ficar remei.
Gràcies, Josep. Escolta, Felip, jo aquesta pregunta te la faré cada dimarts. Hi ha algú que no coneguis?
Bueno,
és que, clar, sí. Hi ha algú que no coneguis del món del vi a la província de Lleida?
Crec que no.
Pocs, en deu haver.
Pocs.
És humiller, el Felip Urbano ens acompanya cada dimarts. De fet, al final, es coneix a tanta gent que és com una assegurança. Jo feia els espais de gastronomia amb una seguretat, perquè tinc el Felip aquí al costat i ja està. És la
bueno, jo crec que fem un equip 10.
Escolta, un projecte ben maco, eh?
La zona m'agrada molt. Vaig de sorts, ja dic, jo li dic molta estima, perquè a part que confio molt en el vi que fan, jo sempre intento ficar les cartes.
I una visita de cap de setmana molt espectacular, crec.
És una zona molt
ho
xula.
Recomano,
Ells, jo crec que són bueno, una gent espectacular, los quatre, i bueno, és pujar allà i veure el que fan, i ja està. Sí, és...
Felip Urbano, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb
gràcies,
nosaltres.
Ricard.
Dimarts vinent, a veure on ens portarà el nostre recorregut de la DO Costes del Segre.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, camí ja cap a les 2 de la tarda. Recorda que estem a dimarts, 26 d'octubre d'aquesta setmana, que té aquest proper cap de setmana llarg. Bueno, llarg. Si no et toca treballar dissabte, o si no et toca treballar diumenge, que hi ha molta gent que treballa els diumenges, i si no et toca treballar el dilluns, dia de Tots Sants, 1 de novembre, que segueix havent gent que també treballa el dia festiu, que de vegades ens n'oblidem. Només mirem el calendari i el festiu per a veure si podem marxar, escampar la boira, com diem a Lleida. Que està bé, però que siguem conscients que hi ha gent que treballa perquè nosaltres puguem marxar. En fi, cap de setmana llarg, que sembla que arriben pluges, el cap de setmana, que el que us deia abans, que no hem de deixar de fer coses perquè vinguin pluges, ens enduiem un paraigua i ja està. I que, a més, la nit de dissabte a diumenge ens allarguen la hora. És a dir, a les 3 tornaran a ser les 2. Tenim una hora més, la que ens prenen a la primavera. Si tens ganes d'explicar-me com ho veus tu, això del tema del canvi d'hora, doncs m'envies un WhatsApp amb un missatge de veu o de text del 664-526-180, 664-526-180. Va, comencem la nostra tertúlia de polítics, que avui, no és que una tertúlia, igual serà una entrevista, perquè està amb nosaltres l'Àngeles Ribes, de Ciutadans. Àngeles, què tal? Bon dia.
Muy buenos días. Aquí estamos.
I ja està. O sigui, estem a l'Àngeles i jo. Han excusat la seva presència a Junts per Cat, el Comú de Lleida i el Partit Popular. I estem esperant que es connecti doncs, Carme Valls del PSC i Ignasi Amor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Però mira, aprofitant que tinc a l'Àngeles Ribes aquí, li pregunto, ja saps el que et vull preguntar. És a dir, segons ja ha comunicat alcaldia, tant José María Córdoba com tu mateix, Àngeles Ribes, passareu divendres a ser regidors no adscrits. Això és el que han dit, perquè hi ha ple de la paeria aquest divendres, I sé que esteu pendents també d'un recurs o d'una cautelar, però no sé si arribarà això abans de divendres.
Bueno, el hecho es que ayer precisamente el vicesecretario emitió un informe precisamente diciendo eso, que el partido había enviado la documentación que había sido requerida y que por lo tanto en el pleno de este viernes José María y yo pasaríamos a ser no escritos. En ese mismo día, también de ayer, recibimos precisamente la admisión de todo lo que habíamos solicitado en la demanda al partido y el anuncio de una vista para decidir el tema de las cautelares, donde se dará audiencia a las dos partes, el día 4 de noviembre. La decisión que tomamos nosotros fue ayer mismo por la tarde poner un escrito en el día para decirle que, bueno, que se puede producir la posibilidad de que nos concedan unas cautelares en la semana que viene, que por lo tanto lo más prudente sería esperar entonces a tomar la decisión. Y así es como estamos en estos momentos.
O sigui, pot ser que divendres passeu a ser regidors no adscrits i la setmana vinent us hagin de retornar a la vostra condició de regidors del grup municipal de Ciutadans? Es podria donar el cas?
Sí, sí, se podría dar perfectamente, lo cual sería un lío bastante considerable en ese sentido. En cualquier caso, hombre, si al final resulta que nosotros en este pleno pasamos a ser regidores no adscritos, la realidad es que en 6 años, que pues después de 6 años en el ayuntamiento, Ciudadanos no va a tener voz en el pleno municipal y eso se va a producir por primera vez, insisto, cuando aquí jamás han acallado la voz de Ciudadanos, ni las amenazas, ni las pintadas, ni las pedradas, ni las manifestaciones, ni las situaciones tan complicadas que vivimos el 6 y 7 de septiembre, los días 1 o 3 de octubre. Es decir, aquí nunca jamás se ha callado la voz de Ciudadanos por parte de separatistas ni de populistas, y sin embargo el propio Partido Ciudadanos ha decidido quitarle la voz de la representación de Ciudadanos, no a nosotros, sino a los 5.000 y pico vecinos que votaron la lista que encabezaba yo personalmente en 2019.
Pero Ángeles, no em negaràs que la vostra gestió interna, parlo de Lleida, no del partit, la vostra gestió interna al final ha desembocat amb aquesta situació. No sé si ara poguéssim tirar el temps enrere, que això és allò que sempre diem, que ja sabem que no es pot fer, però si poguéssim tirar el temps enrere, no sé si alguna decisió la canviaria o la canviaries.
Absolutamente ninguna. Es decir, nosotros tomamos las decisiones conforme a marca normativa y además de la forma más democrática posible, que sometiendo a la votación interna dentro del grupo. Y eso lo hice entonces y lo volvería a hacer mil veces. Es decir, nosotros nunca, jamás, ni el señor Córdoba ni yo, no nos habréis escuchado nunca salirnos de los principios fundacionales del Partido Ciudadanos, que creo que me los conozco un poquito porque de toda la provincia probablemente...
Sí, sí, sí. Ángeles, perdona, però no et parlava de la legalitat, que ja suposo que tot el que es fa és legal, però ja saps que dins de la legalitat després hi ha, bueno, hi ha decisions que es poden prendre d'una o d'una altra manera, i veient com ha anat a desembocar tot plegat, no sé si dius, home, pues potser ho haguéssim pogut fer d'una altra manera. Pregunto.
Es que el problema no es como lo hicimos nosotros, los dos concejales.
No parlo de vosaltres dos, parlo de vosaltres.
Probablemente esa pregunta se la tendrías que hacer a los dirigentes del partido, si no deberían de haber actuado de otra forma.
Sí, pero Ángeles,
la responsabilidad recae en ellos.
Pero no parlo de vosaltres dos, no parlo de vosaltres dos, parlo de vosaltres tres.
Bueno, yo a la tercera persona eso se le tendrá que preguntar a ella, yo no puedo hablar por ella.
Vale, vale. Deixeu-me que saludi a l'Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana, que està aquí amb nosaltres des de fa una estona. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bona tarda, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, per cert, et volia preguntar, mira, ja que avui quasi estem en família, el tema de Camp d'Esports i Lleida Esportiu, perquè et toca directament i has hagut de sortir a fer unes declaracions en la que heu demanat al Lleida Esportiu que us aclareixi ja si té tots els documents en regla per poder rebre les subvencions, i si no és així, d'aquí 3 setmanes podríem arribar fins i tot, no que hagi de passar, però podríem arribar fins i tot a que hagin de deixar de fer anar el Camp d'Esports. Això és així? Ho haig entès bé?
Bueno, és una de les opcions que estan sobre la taula. Ara, doncs, de moment vam encomanar un informe tècnico-jurídic perquè tots els passos que s'han de seguir, doncs el primer és aquest, i per tant doncs, la comissió extraordinària que es va fer d'esports el dilluns al matí, doncs la veritat que tots els grups municipals vam coincidir en que és un tema doncs, sensible, és un tema doncs, molt delicat, i per tant doncs, amb el màxim consens possible, i així ho van manifestar tots els grups municipals que estem a la paeria, doncs, que farem les accions de forma conjunta.
Déu-n'hi-do, on hem arribat a... On hem arribat, eh?
Doncs sí. És entre tristesa i bueno, i una mica de no sé si dir-li doncs, llàstima, però potser és algo que tothom sabia i bueno, doncs ens ha tocat doncs, gestionar-ho ara.
O sigui, al final és cert que no a tothom li agrada el futbol, de fet, hi ha molta gent que no li agrada el futbol, però el que també és cert és que al final el futbol a Espanya és l'esport majoritari, i que un equip de futbol ben posicionat i ben gestionat doncs fa feina exportant el nom de la ciutat.
Sí, a veure, al final l'esport, el futbol en aquest cas, no? Que és l'esport de masses no sol a Espanya ni a Catalunya sinó a tota Europa, no? Vull dir, és l'esport que mou doncs grans quantitats doncs, bueno, des de l'economia, des de drets d'imatge, drets doncs, televisius, fitxes, doncs, treballadors, etc. I la veritat que sí, tenir un bon equip de futbol ben posicionat és una molt bona imatge envers la ciutat. Vull dir, tenim casos, per exemple, doncs Villarreal, no? Per exemple, que és un municipi de 55.000 habitants i, per tant, quasi tot el municipi i cap al camp de futbol, no? Uh-huh. I tothom s'hi vol, que també doncs, l'empresa privada també ja està molt, molt, molt sensible doncs, amb aquests temes. O l'Eibar, doncs, que també és un projecte doncs, molt bonic, que creix d'una forma sostenible i, per tant, doncs, és el present i és el futur, no? Fer projectes que siguin doncs, sostenibles i, doncs, al llarg del temps.
Uh-huh. Àngeles Ribes, bueno, canviant del tema que parlàvem, el tema de futbol, del club, del camp d'esports, de com hem arribat a aquesta situació i tot plegat, com ho valores, com ho veus?
Bueno, la verdad es que la situación, como yo ya me habréis oído muchas veces decir que cualquier otra empresa que estuviera en la misma situación, que no estuviera pagando las nóminas de sus trabajadores, que no estuviera pagando todo lo que tiene que pagar Seguridad Social, Hacienda, etcétera, no tendría el más mínimo trato en este ayuntamiento, y si fuera una concesionaria, imaginaros que esto pasara con la concesión de los autobuses o con la concesión de la limpieza o con cualquier otra de estas. Yo creo que no estaríamos hablando en ningún caso de vamos a darles una oportunidad y que paguen las nóminas a sus trabajadores, sino que estaríamos hablando directamente de ir a las rescisiones, evidentemente llevándolo de una forma absolutamente escrupulosa en términos jurídicos y en términos administrativos. Pero yo no entiendo por qué tenemos que esperar 3 semanas a ver si el club acredita si está en capacidad o no, porque si no lo ha hecho hasta ahora, difícilmente lo hará en un futuro. A mí me recuerda mucho la situación que se vivió con la concesión en su momento del GIR, que no pagaron los cánones ni para atrás, que tenían deudas de IBI, tenían deudas de todo tipo, y que estuvieron pasándose por los despachos de todos los grupos municipales intentando convencernos de que les diéramos moratorias de tiempo porque estaban a punto de conseguir dinero, que tal y cual, y luego al final eso es de estar a ojo en mentira cochina y podrida porque no se llevó a cabo. Entonces, a mí, en todo este aspecto, francamente, yo ya sé que para muchos el fútbol da una imagen de ciudad, etcétera, pero a mí lo que me preocupa son los derechos de los trabajadores, que son los jugadores, que están sin cobrar las nóminas, que están viendo cómo no tienen al corriente de pago la seguridad social con todo lo que eso les puede llegar a perjudicar en un futuro, cómo hay, si las informaciones que han salido son ciertas, cómo los equipos base, es que los padres han pagado las equipaciones deportivas de los niños y no las han recibido nunca. Es decir, aquí tenemos que tomar decisiones y yo no sé francamente si los plazos tienen que ser adecuados, insisto, a la escrupulosidad técnica, jurídica, pero no para darles un trato de favor que no se lo daríamos a ninguna otra empresa que estuviera en esta situación.
Suposo, Ignasi, que al final això de les 3 setmanes és com dir, escolta, últim avís i ja està, no?
Sí, sí, bé, bé. A veure, al final doncs, també coincideixo, no? Pues amb el que diu doncs, doncs l'Àngeles, que al final és el que manifestem doncs, tothom. Crec que és un govern que està actuant amb tota la responsabilitat i amb tot, bueno, i al final amb tota la gestió possible en aquest tema que porta 10 anys doncs, que va voltant doncs, per la ciutat. I en aquest cas doncs, crec que no se'ns pot dir res doncs, al contrari, no? Sinó que l'altre dia vam donar un cop sobre la taula, estem fent els passos pertinents i, per tant, doncs, tot té el seu tempo i el seu recorregut. I, per tant, doncs, seguirem fent reunions amb els grups municipals i, per tant, doncs, com ja hem dit, jo crec que és un tema que tots els grups municipals hi estem bastant d'acord. I, per tant, doncs, com ja he dit, amb els tempos que hi han i fent els passos ben fets perquè tot estigui doncs, a l'ordre.
Deixeu-me que tirem en van uns anys. T'ho dic arrel d'un missatge que rebeia d'un oient aquesta passada setmana en la que em deia que podria ser possible la desaparició de l'equipament municipal del camp d'esports, és a dir, que al final doncs, l'equip de Lleida Esportiu desaparegués o deixés de fer aquest equipament i que, per tant, no hi ha raó de mantenir un equipament tan potent com és el camp d'esports. I m'apuntava la possibilitat de que pogués arribar a desaparèixer, que es requalifiqués tota la zona i que es permetés doncs, construcció i zona d'equipaments, etc. Això és viable?
Jo ara mateix ho desconec, perquè la veritat no sóc expert en aquest àmbit, però jo crec que això no està sobre la taula i crec que per cap grup municipal està per sobre la taula, sinó que el camp d'esports és un equipament doncs, de primera.
Sí, per això ho dic, però és que a hores d'ara, clar, no tenim ningú al nivell per estar ocupant-lo. Llavors és un equipament municipal car, per entendre'ns.
Bueno, doncs el que es tracta és de poder fer projectes doncs, sostenibles, amb un recorregut, amb uns projectes. Poso ara mateix com a exemple doncs, altres equips de la ciutat, no? Doncs com la EM, vull dir que va començar en una categoria, ara està a la segona A, per equiparar doncs, el masculí sí. Doncs, en categoria, que per tant és una molt bona categoria que l'AM femení hi és, i és un projecte doncs, sostenible. Poso també d'exemple doncs, el Club Bàsquet Pardinyes, puc posar d'exemple també doncs, el Força Lleida, que ha fet un retorn de gent de casa amb un pressupost doncs, tancat, i per tant doncs, són aquests projectes els que s'han de fer a la ciutat de Lleida, no? Els que no perdis el cap doncs, en cap moment. Projectes doncs, sostenibles, perquè si fas un projecte que te'n vas del pressupost que tens, o projectes d'aquests doncs, fantasmes, quan controlla una cosa, doncs cau tot, no?
Clar.
I bueno, està demostrat que aquests projectes així, quan els fas així, amb aquesta ciutat, que ja se n'han vist uns quants també, quan caus, te pegues una hòstia que ho arrases tot, no? Mm-hmm. I, per tant, val més anar a poc, que tota la ciutadania doncs, també comprengui amb les categories que estem i que a poc doncs, anirà pujant, però els projectes doncs, sostenibles perquè no caiguin, perquè no siguin d'allò que dius, ostres, quina decepció.
Àngeles Ribes, que feia un somriure quan jo he traslladat aquesta consulta que em feien, eh?
Es que a mí me suena un poco extraño. Vamos a ver, esto es un equipamiento municipal como tantísimos otros que hay. Y lo que hay es un convenio de colaboración con, insisto, una sociedad anónimo deportiva, es decir, una empresa privada que tiene unas obligaciones que cumplir y luego el ayuntamiento tiene otras, que es lo que se hace con cualquier convenio tipo, como ha sido este. Si no lo ocupa el espacio esta sociedad, pues lo pueden hacer cualquier otra o destinarse a otros deportes. Yo en ningún caso vería factible el hecho de que eso se demoliera y se construyeran viviendas, por decir un caso, porque además ese terreno tiene que estar calificado como equipamiento público, con lo cual a mí me extrañaría que eso fuera tan sencillo como pudiera parecer. En cualquier caso, lo que hay que buscarle es una salida, hay que buscarle otros proyectos, porque es evidente que este ya no va a tirar para adelante.
Sí, tú el dones per perdut, ¿eh?
El fútbol, el Lleida Esportivo,
sí.
Totalmente.
Clar, el problema d'això és que quan acumules un coma...
Pudiera sobrevivir cuando prácticamente hay jugadores, y eso lo sabe Ignacio Amor perfectamente, porque el otro día les ofrecía la posibilidad de que utilizaran los servicios sociales del ayuntamiento, hay jugadores que están prácticamente en la indigencia. Es decir, cómo vamos a solucionar, además que no es nuestra obligación, porque esa es obligación del club, y lo que necesitaría es un aporte, una inyección económica de un patrocinador o cualquier otra cosa tan potente, que yo francamente con la situación que hay ahora, ¿quién va a querer invertir esas cantidades en un proyecto que està tocado i hundido?
Clar, el problema d'això és que quan contraus un deute tan gran amb la Seguretat Social, per exemple, que a més aquí no perdonen, 1,6 milions segons sembla, reitero, perquè des del club oficialment tampoc se sap res, però vaja, al final es va filtrant tot. Clar, 1,6 milions de deute amb l'administració pública és un deute gran, que si entra qualsevol cèntim al club l'acabaran cobrant. Per tant, és que limita moltíssim la maniobra.
Jo no... Claro, es que además, este tipo de administración pública, Hacienda, Seguridad Social, etcétera, es verdad que cuando tienes deudas te ofrece unos planes alternativos de pago y tal, pero te exige que hagas una aportación bastante considerable antes de sentarte a hablar de poder fraccionar pagos, claro, en un futuro. Cosa, claro, lógica por otra parte, porque si no nos encontraríamos con pelotas que se habrán prolongando durante años y años y años. En cualquier caso, es que el tema de los clubes de fútbol y con sus problemas financieros se arrastra desde hace muchísimo tiempo, no solamente en nuestra ciudad, en Lleida.
Sí, 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 eso es un problema global, estoy de acuerdo.
Es un problema global en el cual aquí se están haciendo operaciones que son millonarias y con una cuenta de resultados que en cualquier otra empresa se había hecho quebrar y cerrar desde hacía muchísimo tiempo. Claro. Yo creo que al final, oye, nosotros como políticos, como miembros del ayuntamiento, tenemos que velar primero porque se cumpla la legalidad de forma absoluta. Segundo, por velar por todos los intereses, no solamente de la administración nuestra, del ayuntamiento, sino de todos los vecinos, que al fin y al cabo son los que pagan vía impuestos estos equipamientos y al resto de equipamientos de la ciudad, y creo que se ha de ser muy escrupuloso y muy prudente con el dinero de los ciudadanos.
Y cambiando de tema, porque estem a punt d'arribar a les dues, Ángela Ribes, ¿es futbolera o no?
No, lo soy.
Vale, o sigui que el clàssic, el cap de setmana, saps com van quedar o no?
Pues creo que ganó el Madrid por lo que le dio en Twitter.
Vale, Ignasi Amor, ¿ets futbolero o no?
Sí, soc futboler, vale. molt, però soc d'aquells que veuen el futbol sol.
Ah, bueno, però... o sigui, saps com van quedar el clàssic,
eh? Sí, 1-2.
Vale. Dels dos equips et puc preguntar de quin ets més seguidor?
Del Barça.
Vale. O sigui que... Però vas dormir bé o no? O sigui, ets dels que després dorm bé o no?
Clar, és que jo vaig fer un canvi de xip molt als 14 anys, quan vaig entrar com a àrbitre de futbol, que vaig passar del forofisme a veure futbol, no? I escolta, i m'encantava veure igual un Getafe Real Sociedad.
Estic amb tu,
que
Barça, Madrid. Estic amb tu.
I per tant, per això vaig aprendre que ja no m'agradava anar al bar, no? Perquè veia insults, i érem un grupet d'àrbitres que sempre anàvem a veure futbol i ens molestava molt que la gent insultés a un jugador, insultés a l'àrbitre o tal. I llavors sempre ens quedàvem en un pis, veiem el futbol i veiem futbol. I bueno, doncs analitzàvem jugades i per tant doncs se m'ha quedat això.
Escolta, un dia m'has de parlar d'aquesta faceta d'àrbitre, eh?
Sí.
No, perquè suposo que n'hauràs sentit de tots els colors.
De tots els colors i viuré moltíssimes situacions.
És lamentable. Ara em poso seriós com a pare, de dos nens que juguen a futbol i que fa anys i anys que m'arrossego pels camps de futbol formatiu, que a vegades hi ha pares que això se n'obliden. Jo he escoltat de tot contra l'àrbit, de tot. I és cert que alguna vegada, mira, moltes s'equivoquen, però ostres.
Si encara fos contra l'àrbitre, mira, dius, mira, encara, no? Perquè tens que aguantar de tot i moltes coses. Però veure pares que insulten i pressionen els seus propis fills...
Sí, és veritat, ja de tot, el camp, jo no ho entenc. No sé.
Això sí que és lamentable.
És tremendo. Per tant... En fi, Ángeles, sí, perdona.
Sí, solamente una cosita. Yo ya he dicho que no soy nada futbolera, pero sí que tengo que decir que las únicas que han conseguido arrastrarme a ver partidos de fútbol son las chicas de la EM.
Ah, mira, pues molt bé.
Elles ho han aconseguit.
Estan fent... És veritat, vull dir, no és que ara ens apuntem al carro, però estan fent una tasca titànica, i a vegades no ho posem al nivell que ho han de posar, com deia molt bé abans l'Ignasi Mor, estan a una segona A si busquem el paral·lelisme amb el futbol masculí, segona A, després hi ha la segona B, i després bueno, ara hi ha la primera ref, i la segona ref, que és on estaria el Lleida Esportiu. Per tant, dos categories per sota. O sigui, que poca broma. Escolta, arribem a les dues. No em sabríeu dir exactament, canviant de tema, el carregador de cotxes elèctrics que hi ha al campus de Capon, de qui és? El qui l'ha de mantenir funcionant? L'Ajuntament? La UDL? O és privat?
A mi me pillas por completo,
vale.
No lo sé.
Jo també.
Vale, pues, no, ho investigaré i... perquè hi passo cada matí i fa dues setmanes que ha deixat, o sigui, ha estat més dies no funcionant que funcionant. I clar, si volem fer la transició cap al cotxe elèctric, doncs, home, aquests punts haurien d'estar funcionant, eh? Si no, no...
Ostres, i mira que anem bé posant el futbol avui, eh?
No, però ho dic perquè és veritat que, poc a poc ens hem d'acostumar que al panorama d'una ciutat ha d'acabar ben carregadors i aquestes històries. Vull dir que això ho hem de veure, sí o sí. Bueno, ja buscaré, a veure qui ha de fer el manteniment d'aquell punt de recàrrega. Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Igualment. Bon dia.
Adiós.
I Ángeles Ribes, de Ciutadans, també un plaer. Gràcies.
Adiós, buenos días.
Bueno, mira, al final han fet una tertúlia, dos, però han fet una tertúlia. Bueno, parlat de temes interessants, eh? I si no, ja saps, ens envies al 664-526-180 el que tu creguis oportú. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem a les 12:20 des de COPE Lleida amb més temes de casa nostra, de tota la província de Lleida, que són els que ens interessen, que de l'altra punta del món ens en parlen molt, però i dels de casa, doncs nosaltres te'n parlem. Que acabis de passar un bon dimarts. Fins demà. Salut. Adéu.